d'informatius. Tornem a partir de les dues a l'informatiu migdia. En Sara Casas, ara quedeu amb tota l'actualitat del món dels esports.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.
La 1 i 5, com esteu? Bon dia, benvinguts a Esport 3. A IB3 Ràdio rebeu una salutació d'Iker Hernández, del comandament tècnic del programa, Gavi Fortes a la producció i redacció, i vos parla a la coordinació Toni Fuster. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial de Futbol amb un pobre empat a 0 contra Cap Verd. Un resultat del combinat que prepara Luis de la Fuente que cap espanyol esperava. Si bé Espanya va dominar el joc a gran part del partit, no va trobar encert a la porteria rival. Luis de la Fuente envia, però això sí, un missatge de tranquil·litat.
Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable, sí o sí. Fíjate qué dudas tiene que tener un equipo que lleva 32 partidos sin perder. Cero. Hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando, hay que seguir haciendo las cosas poniendo, como ponemos siempre, el alma y el corazón y el talento que tiene este futbolista. Però això és el camí.
L'altre partit del grup H, Aràbia Saudita 1, Uruguai 1, el grup G, empat a 2 gols entre Iran i Nova Zelanda i empat a 1 entre Bèlgica i Egipte. Avui a les 9 del vespre jugaran França contra Senegal. I el pròxim partit de la selecció espanyola serà diumenge a les 6 de l'hora baixa contra l'Aràbia Saudita. I avui ha arribat l'hora del debut de la vigent campiona del món, Argentina. En la continuïtat del tècnic que va obrar el miracle, Lionel Scaloni, i de la seva gran estrella Leo Messi, l'albiceleste arriba al campionat com una de les grans candidates. La seva estrena serà a les 3 de la matinada, hora espanyola, davant Algèria. A banda del Mundial, en el Real Mallorca, de moment no hi ha moviments, ni entrada ni sortides. Veurem si a les pròximes hores se'n va definitivament al Fenerbahçe Vedat Muriqi. Demà en principi ha de viatjar Pablo Maffeo a Grècia per fitxar contra l'Olympiacos, i a veure si queda resolt ja el tema de l'entrenador, de Martín de Michelis. A la primera federació, avui a les 5, tenim presentació del nou director esportiu, Michel Sanz. Serà al Palau, al Paladium Camises, a l'estadi de la UD a Eivissa. Tot això mentre l'Atleti Balears fitxa Nofre Riera, que està fins ara al lateral esquerrà del Poblense, i l'equip femení del Balears anuncia el fitxatge de la defensa catalana Elena Vives. El nostre company Víctor Sancho entrevistarà avui el president de la penya esportiva Sant Jordi, Alfonso Rojo, nou equip de la tercera federació balear.
Sí, somos, o sea, llevamos tres temporadas ascendiendo y descendiendo. Somos el equipo ascensor. La verdad es que estamos en las fases de ascenso que las últimas que hemos disputado, hemos conseguido nuestro propósito.
També parlarem amb l'entrenador de la Unió Esportiva Arenal, Andrés Troya, aquí que ha ascendit també a tercera federació després d'eliminar el Sant Jordi. Per cert, Andrés Troya, que canvia d'aires. I Beb Llorenç, entrenador de la Barca Menorca Volei, analitzarà amb el nostre company Miquel Cardona el que ha estat la temporada 2025-2026 pel conjunt de Ciutadella.
Però en cap cas podem xerrar d'una mala temporada quan és un equip que ha guanyat la lliga regular, que ha estat primer el que és la temporada regular. A més, imbatut, en grans nombres, millorant nombres respecte a la temporada anterior, que curiosament sí se van aconseguir títols, el que vols comentar, que el play-off no va sortir com volíem, però la base de l'equip hi era.
Aquests seran els arguments informatius fins a les dues del migdia, aquí a Esport 3, a IB3 Ràdio. A la 1:10, entrem en matèria i parlant de futbol, parlant del Mundial, i ahir va ser l'estrena de la selecció espanyola, que va empatar a 0 gols contra Cap Verd. Debut inesperat d'un equip que, damunt el paper, havia de ser molt superior. Però l'excés de confiança, el baix estat físic dels jugadors, futbolistes que encara no estan recuperats al 100%. I això sí, la gran intervenció del porter de Cap Verd, Josimar José Évora Díaz, més conegut com a Bocinha, porter del Chaves de la segona divisió portuguesa, va evitar en les seves intervencions la derrota de la seva selecció. Cali Fortesa, bon dia.
Bon dia.
Miquel Verger, bon dia.
Bon dia. Bon dia, com esteu?
Molt bé. Doncs aquí per resumir, per parlar un poquet d'aquesta selecció espanyola, perquè del Mallorca, Miquel, de moment res de res,
No, res de res. Són hores segurament decisives, però de moment no hi ha res concretat, més enllà de tot el que ja fa dies que se sap que s'ha d'oficialitzar i, clar, òbviament, la recerca de l'entrenador que haurà de substituir de Michelis.
Baix rendiment ahir, no?, de jugador, Gavi, com Rodri, ara parlant ja de la selecció espanyola, perquè el Mallorca hem d'esperar un poquet a veure més les pròximes hores que passa. Baix rendiment ahir de jugadors com Rodri, Fabián, Ferran, Oyarzabal...
Decepcionant absolutament, un equip lent, jugadors que no estan en forma, evidentment, un Luis de la Fuente molt perdut i erràtic, ja per començar l'alineació, després els canvis, tard i malament, no sé, vaig quedar estorat. Me recorda dues versions d'equips de futbol. Me recorda la selecció espanyola que va empatar 0 contra el Marroc al darrer Mundial i després va caure en els penals per 3-0, i me recorda el Mallorca, que aquesta temporada, jugant-s'hi la permanència en partits claus, sortia caminant. Això és el que vaig veure ahir de la selecció de Luis de la Fuente.
Jo vaig acabar molt de sabor, Miquel. I tu?
Sí, jo crec que el problema és més de fons. És a dir, jo crec que tu no pots anar al Mundial amb 5 jugadors que o bé comencen la convocatòria lesionats o amb una falta de ritme brutal per tema de les lesions. És a dir, tu pots esperar en Lamine Yamal. Només faltaria que no haguessis de forçar o de provar amb Lamine Yamal, però amb 5 jugadors com Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Gavi o Miquel Merino, tu no pots endur-te a un Mundial 5 jugadors en aquest estat de forma i sense cap tipus de continuïtat, sobretot en el cas de Miquel Merino i Gavi. I després, si tu tries només dur un extrem sa, no té cap sentit que ahir no empris aquest extrem sa. Clar. Si tu tries convocar un davanter pur com és en Borja Iglesias, jo no crec que hi hagi una fotografia de partit que te demani més la presència d'un davanter centre com en Borja Iglesias. No sé, no vaig entendre. Jo, la meva sensació, i ho dic ben en sèrio, és que crec que a Espanya li ha faltat el respecte a la primera fase. Perquè jo crec que inclús les declaracions d'ahir, després d'empatar amb Cap Verd, xerren que això és un camí llarg. No, senyor, el camí és de 3 partits. Tu t'has de guanyar el 4, t'has de guanyar el 5è, el 6è, el 7è i el 8è. Però el camí no és llarg. El camí té 3 aturades i t'has fallat a la primera fent, i s'ha de dir així, fent el ridícul. Empatant amb una selecció que si quan li apretaves mínimament, perdia la pilota, és que no podia sortir. No sortia del seu camp. I tot així, i una dada que és brutal, que parla, però de tot el que va suposar i el que va fer a Espanya, Cap Verd va fer una falta. Una falta.
Sí. Jo, Miquel, és que no m'haig sentit les declaracions dels jugadors de la selecció espanyola després del partit i sentir Fede Valverde després del seu partit, també amb empat, hi ha una diferència absoluta.
Sí, ahir vam empatar tots.
Sí, hi ha una diferència absoluta. És a dir, Valverde va fer una autocrítica del seu equip, d'ell mateix, de que varen sortir sense fam, que no sé què, que no sé quantos. No, aquí no, aquí parlen de lo que tu dius, de que això és molt llarg, i no sé què, i no sé quantos. No, perdona, els suplents dels suplents dels suplents del futbol espanyol en aquesta selecció li han de guanyar 4-0, i s'ha acabat. I no hi ha res més a dir.
Gavi, ahir l'Uruguai va fer una primera part feresta, dolentíssima. La segona va reaccionar... La segona va reaccionar perquè perdien, efectivament, però tu sí que vas veure, tant a l'Aràbia Saudita com a l'Uruguai, que s'estaven deixant de pell allà.
Sí.
I que sí, que és un molt recurrent xerrar de quan un equip es deixa o no la pell per quan no guanya. Jo no crec que Espanya no volgués guanyar, ni que no fes tot el possible. El que jo crec és que Espanya tenia la sensació, l'assegurança, de que guanyarien amb el ritme que duien, que acabaria arribant al gol. I no van pujar segurament un punt més la velocitat de pilota, la velocitat de pressió, no sé. I jo crec que Espanya, insisteix, es va equivocar, i ells saben que s'han equivocat, perquè han faltat el respecte a la competició.
És un exercici de prepotència i soberbia erràtica.
Sí, no? I és que i es va demostrar, és a dir, també és cert que tu li donaves la pelota a Cap Verd, que després també declaracions d'Unai Simón, sembla que després del partit d'Espanya, si veiem Cap Verd serà el Brasil del 70, perquè va dir, flipareix quan veus aquest equip, vale. Ho va dir ell. Bé, ja veurem, ho mirarem, òbviament, si després d'aquesta convidada. Però ahir la sensació és que la pilota no és... i a Cap Verd sortia amb la pilota jugada, però es va jugar en el seu camp, i Espanya és que sí, és cert que Bosinha va fer un gran partit, però jo no sé si va fer tan gran partit com està dient tothom.
Mira, possessió 74-26, tirs 27-6, tirs a porteria 7-1, corners 11-1. Tu no pots acabar un partit empat a 0.
Sí, Bosinha, per exemple, va fer 7 aturades. Tens aquí marcades un porter que en el mercat s'estimen uns 50.000 euros.
I que té 40 anys.
Té 40 anys. I eres porter del Chaves.
I va ser elegit el millor jugador del partit.
Mm-hmm. Porter del Chaves, i el Chaves, curiosament, mira per on, era el meu nebot.
Tenim un conegut, no?
Que era mallorquí, que era en Fer Fuster Cortés, i que ha jugat en sud de nou aquesta temporada del Chaves, i que el darrer mes ara està lesionat, s'està recuperant, de darrer mes ha fet tot el tractament en el seu primer equip del Chaves. Uh-huh. I curiosament ha compartit vestidor també amb Bocinha, i ha compartit dinars o berenars en suporter, ha estat amb ell tot aquest mes, i el vull saludar, i és la primera intervenció que fa per ràdio també.
Sempre hi ha una primera vegada. Sempre. Una primera vegada.
Fer...
Sí.
Com anam? Bon dia.
Com anam?
Bueno, primera vegada, tot perdonam tot, però és la primera vegada, de poques paraules, segur. Jo deixaré que siguin els meus companys que te facin les preguntes, mira per on.
Va, molt bé.
Per exemple, jo te demanaré, qui és en Bocinha?
Pues en Bocinha és porter del Chaves, no? Un jugador de 40 anys. I pues que ha anat amb el Mundial, amb Cabo Verde.
Sí. I és bo, Fer? El seu nivell és el que vàrem veure ahir?
Sí, és molt bon porter. Jo l'he vist entrenar i és molt bon porter.
Bueno, podria ser ton pare. No sé si tenies molta relació amb ell.
Bueno, no molta, perquè tu saps que els joves van amb els joves i els més grans s'ajunten amb els més grans. Però ell era bastant majo, i pues, quan nosaltres els joves anàvem al primer equip o així, pues, ell sempre, com era un veterano, venia amb nosaltres i xerràvem amb ell i això, i era molt, molt simpàtic, la veritat.
Que sàpis que t'ha quedat molt bé lo de més grans i no vells, eh?
Perquè aquí ja té tres carrozas, no? Tres carrozas que entre tots sumam 200 anys, quasi.
Va, el vas veure el partit?
Sí, vaig veure el partit. Uh-huh.
Ha fet 7 aturades, eh? 7 intervencions.
I molt bones.
Sí. Què tal?
Teniu grup de WhatsApp o algo que s'hagi dit algo ja al Chaves?
No, sobre el Forte.
Sí, sí, sí.
No. No,
encara no estàs ficat en el seu primer equip, no?
Clar, però clar, però sí.
No, ja estic en el segon, ja no en dic res.
Que ara ha pujat en el segon equip perquè la temporada passada va estar en el divisió de nou, que diríem aquí, no? Uh-huh. En el sud de nou, i aquesta temporada amb l'equip que en teoria juga a segona ref. Seria la segona ref allà portuguesa i jugaria aquesta temporada. M'ho pot contar un poquet això, no? És una persona que simpàtica i que també en sot joves propera, no, Fer?
Sí, sí, i és molt simpàtic i és d'aquest que li agrada xerrar amb els més joves, molt demanava, Domènec, tal, ja li vaig dir que era de Mallorca, li va dir que li agradava molt i res. I això, jo l'he vist entrenar, però no he pogut entrenar amb ell perquè les 3 setmanes o així que vaig anar amb el meu equip només vaig anar a fer tractament, no vaig arribar a entrenar per la lesió i res. Vaig compartir vestuari amb ell, però anàvem allà cada dia per dematí i això, i he estat amb ell així. Però bueno, ara ha donat un boom, no? Tots els seguidors i tot.
Sí.
I ara se xerra més d'ell.
Sí, perquè ha sextuplicat, no, sí, sí. Molt més. Tenia 50.000 seguidors, Miquel Berger, increïble, tenia 50.000 seguidors i ara té 6 milions de seguidors, 6 milions de seguidors a Instagram, aquest home.
És com la història de Tom Paine, però Tom Paine va ser folklore i això va ser per futbol, per un partit que va fer.
Mira, estic totalment d'acord amb tu, Miquel, perquè això, lo de Tom Paine, me fa una mica de pena, no? Perquè sembla que s'estan rient d'ell. I lo del porter de Cap Verd és una altra història, és futbol.
Mira, sí, Fer, escolta, porter, el tenim.
Para nosotros es un partido muy bien conseguido. Trabajamos toda la nuestra vida para este el momento, para este sueño. Estamos muy, muy, muy orgullosos de este partido. Sabíamos que no iba a ser fácil jugar contra una de las mejores selecciones del mundo, pero trabajamos mucho para este momento, para este sueño, y hoy estamos todos contentos con esta exhibición.
Les paraules de Bocilla. Mm-hmm. Fer, m'imagino que després d'aquesta entrevista tu ara també multiplicaràs els teus seguidors, no?
No sé. A veure si m'apujen un poc, però...
Si tenen la nostra edat, els oients, ja serà per Facebook, més que Instagram.
Sí. En Fer encara no, en Fer encara està d'Instagram i de TikTok.
Clar, i tal.
Molt bé, idò, era curiós, era una curiositat
i
l'han volgut de recollir també aquest testimoni al micròfon d'IB3 Ràdio, del programa Esport 3, i ell sempre també ho recordarà. Fer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, i recupera't prest, que te volen veure en acció.
Adéu, Fer. Adéu. Fins una altra.
Adéu, Fer.
1:22, qualque cosa més que comentar, Gavi, de bon partit d'ahir?
No, mira, que he recopilat molt ràpidament que les estrenes mundialistes d'Espanya, 5 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Ochoa, el porter de Mèxic, suplent ara, ha anunciat que se retira, que deixa el futbol professional quan acabi el Mundial. És surrealista de lo que duim de Mundial, és que després de la derrota en Suècia, Turquia ja ha acomiadat el seu...
Tunísia.
Perdona?
Tunísia.
Sí, Tunísia, he dit Turquia.
Sí.
Tunísia ha acomiadat el seu entrenador, Lamouchi, i entra Hervé Renard, que té molta d'experiència també, primera destitució d'un seleccionador enmig del Mundial. Quasi ha batut el rècord de Julen Lopetegui amb Espanya.
Mm-hmm. Miquel.
Bé, no, i jornada de 4 partits, 4 empats, i són coses del Mundial. El millor partit en diferència, Iran-Nova Zelanda. Va ser el millor partit amb moltíssima diferència i després també el Bèlgica-Egipte va estar bé. I el que dèiem, com queda el grup d'Espanya en els dos empats, ara es repeteix un poquet la jornada en el sentit de que els dos grans juguen contra els dos rivals amb menys qualitat, en teoria. Si no hi ha sorpresa, Uruguai i Espanya segurament miraran de fer dels més gols possibles, perquè jo no descartaria que si guanyen tots dos a la darrera jornada un empatet per cadascun i
iau. Sí. I un altre detall que m'he donat compte, des que va guanyar el Mundial a Espanya el 2010, d'ençà Espanya en un Mundial només ha guanyat 3 partits. Un a Austràlia, un altre a Iran i un altre a Costa Rica. Estem arreglats, eh?
Sí. I òbviament no ha guanyat tampoc que per creuament des que va guanyar el Mundial. Així que, bé, sí que és cert que Espanya té aquest Mundial del 2010, té el quart lloc de 1950, però el paper d'Espanya en els Mundials en general és que no és bo. No és bo sempre, sí, sempre és una decepció darrere l'altra. Bé, encara jo no sé com tan segur tenen els jugadors i els cossos tècnics, si això serà un camí llarg, però el que sí que és cert és que ja tens per reconduir la situació.
Miquel Berger, moltíssimes gràcies. Demà més.
Aferrada forta. Demà més i millor.
Adéu. 1:25. Escoltam Miquel Oyarzabal, el davanter de la Reial Societat.
Y nada, transmitirle tranquilidad a todo el mundo, sobre todo a los más jóvenes, a la gente que menos veces quizás ha estado en situaciones así. Yo personalmente no he estado en situaciones de mundial, de competiciones importantes, pero ya tengo muchos años, sé cómo funciona esto y nada, creo que es momento de estar unidos, de confiar en nosotros mismos y creer que somos capaces igual que hasta ahora sin volvernos locos.
I ara sentirem a Rodri Hernández, el migcampista del Manchester City, i també el porter de l'Atlético de Bilbao, Unai Simón.
Depende de la inspiración del jugador, depende de que estemos acertados, esto también es fútbol. El equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que replega tanto no vas a tener tantas y saber que tienes que meterlas, así de fácil.
Creo que en esfuerzo, en juego y en el plan de partido no se nos puede reprochar nada, entonces lo que tenemos que seguir es convencidos de la idea del míster y seguir adelante para el partido de Arabia.
I 26 minuts, fins d'aquí el Mundial, fins d'aquí la selecció espanyola, i ara parlarem del Penya Esportiva Sant Jordi, nou equip de la Tercera Federació.
IB3 Ràdio és esport.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,89 euros kilo, el salmón dino a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Idò, ara en part del nostre company Víctor Sancho, a l'entrevista amb el president de la Penya Esportiva, però abans, Gavi, a Eivissa, l'UD presentarà avui cap vespre el seu nou director esportiu.
Sí, Michel Sanz, que arriba al càrrec. Demà presentaran el nou entrenador, també. Ja comencen els moviments i les presències de les noves cares de l'UD Eivissa, en aquest cas del cos tècnic i de la direcció tècnica del club. Per cert, que no en dic res, Bebe, el jugador de l'Eivissa, sí. És de Cap Verd i ha quedat fora de la selecció en aquest Mundial quan ell sempre, més o manco, jugava en la seva selecció. Aquesta vegada ha quedat fora.
Demà dedicarem una bona estona a escoltar el que han dit a la presentació tant un com l'altre. I aquest passat cada setmana dos equips han ascendit a la Tercera Federació, l'Arenal i la Penya Esportiva Sant Jordi. Per una banda, el Can Quico Serra de Sant Jordi a Ses Salines, a Eivissa, la Penya Esportiva Sant Jordi va remuntar l'eliminatòria contra el Porto de Mallorca. A l'anada, 1-0 pel de Barratxí i a la tornada, 2-0 favorable als eivissans en un partit que es va sentenciar a la pròrroga. El nostre company Víctor Sancho entrevista el president de la Penya Esportiva Sant Jordi. Endavant, Víctor.
Doncs així és, estem amb el president de la Penya Esportiva Sant Jordi, amb Alfonso Rojo, després d'aconseguir de tornar per la via ràpida una temporada després a la Tercera Federació. Alfonso, què tal? Buenos días y felicidades, primero de todo.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo están siendo...?
Si me permites, igual te corrijo. No ha sido por la vía rápida.
Bueno, no, la vía rápida... la vía rápida hubiera sido si hubierais quedado el primer playoff.
Habría
pero
sido
bueno,
la eliminatoria contra el Millón.
Me refiero que habéis vuelto pronto.
Temporada. Sí, llevamos tres temporadas ascendiendo y descendiendo. Somos el equipo ascensor. La verdad es que estamos en las fases de ascenso que las últimas que hemos disputado, hemos conseguido nuestro propósito.
Claro, ahora el objetivo, entiendo, primero de todo, ahora que me comentas esto, es intentar estabilizar un poco el equipo en Tercera Federación, porque el objetivo es que el equipo, su lugar natural sea ese, la Tercera Federación.
Bueno, ese es el objetivo siempre que ascendemos. Al final asciendes y lo suyo es que quieres hacer un equipo para competir y un equipo para mantenerte en la categoría. Pero ¿qué pasa? Nos pasa que luego el gen del club nos dice que nosotros lo que queremos es un equipo que el pueblo lo sienta como suyo y en el que nuestros aficionados reconozcan a los jugadores que visten la camiseta verdinegra. Y los jugadores que visten la camiseta verdinegra son los que han hecho el ascenso y son dar las oportunidades a los chicos que tenemos nosotros en la casa y que no tengan que emigrar a buscar otras oportunidades en otros clubs de la tercera división, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy claro que nuestra intención es hacer un equipo competitivo, hacer que la base sea del equipo que hemos ascendido, pero tenemos muy claro que lo que nosotros no queremos es un equipo con 20 jugadores de fuera que nadie conoce y que luego salgan las cosas como salgan. Nosotros lo tenemos muy, muy, muy claro.
No, a ver, es un mensaje que yo se lo he escuchado también a otros clubes de la isla, que lamentablemente, por ejemplo, el Purmain, que ellos prefieren tener una estabilidad con gente más cerca de aquí, aunque luego eso suponga a lo mejor perder cierta competitividad en una categoría superior, que no tiene por qué ser así, porque también si es gente que permanece un tiempo en el club, también ese sentido de pertenencia puede hacer que competitivamente sean mejores también, ¿no?
Es que ya lo has dicho tú, es que no tiene por qué ser así. Muchas veces no damos las oportunidades a nuestros chicos y les vemos luego brillando en otros clubs. Al final nosotros lo tenemos clarísimo y es que yo creo que el equipo con el que hemos logrado el ascenso tiene calidad de sobra para mantenerse en una tercera división balear al uso de lo que la venimos conociendo. Nosotros el año pasado que descendemos de tercera regional, pues descendemos después cuando marcan con lo que dicen los números al final de una temporada, pero descendemos sin haber sido inferiores a muchos de los clubs con los que nos enfrentamos y a los que no supimos ganarle. Bueno, pues quizás en algún momento puedas pecar de no saber competir a lo mejor en esta categoría, pero ya te digo que cada año ha sido una experiencia y venimos con muchas lecciones aprendidas y venimos con ganas de estar aquí mucho tiempo.
¿Cuántos años llevas de presidente ya en el San Jordi?
Si te digo la verdad, no lo sé. Alfonso Rojo llega al San Jordi con 24 años a jugar al fútbol, venía de Ibiza. Y en el San Jordi lo he hecho todo. He sido jugador, he sido entrenador, he sido vicepresidente, he sido tesorero y ahora soy presidente. La directiva en la que tengo el placer de estar ahora es la directiva que nace pues desde que nuestro querido Kiko Serra nos deja y entre pues un grupo de directivos de los que estábamos tomamos las riendas del club. Y después de Pepe Puet asumo yo la presidencia, creo que estoy en 5 o 6 años de mandato como presidente, ¿no? O creo que sí, creo que digo la verdad y lo sé. Porque, bueno, esta directiva lo que tiene es que somos la mayoría, somos exjugadores del club, compañeros que hemos jugado juntos cuando yo llego con 24 años a este pueblo y a este club, y somos ahora los que estamos en al timón de este club. Yo soy la cabeza visible, pero detrás de mí están todos mis ex compañeros que ya me reñían mucho cuando jugaba, yo era portero y cuando alguna cosa no salía ya me reñían mucho y me siguen riñendo mucho en la directiva del club. La verdad es que somos más una familia que una directiva. Pero lo que te puedo decir también, que lo hablo con muchos de nuestros compañeros directivos cuando nos visitan, nosotros somos una directiva de 12 personas trabajando aquí, pero trabajando... No, cuidado, una directiva de 12 personas y después tenemos atrás todo el pueblo, ¿eh? O sea, no es esa clásica directiva que me pasa con muchos compañeros a los que ves que dices que está él y el secretario solo en el club. Pues nosotros es que eso no nos pasa, es que nosotros... Tenemos no solo una masa social importante, sino luego tengo unos compañeros que es que aquí puede hacer las funciones de presidente cualquiera.
La celebración contra el Porto, que se vio muy efusiva sobre el verde del Kiko Serra, ¿qué diferencias has vivido respecto a otros ascensos a la tercera? ¿Cómo han sido las sensaciones?
Mira, nuestro primer ascenso a tercera es en plena pandemia con Pepe Puig de presidente. Yo lo viví en Mallorca. Creo que fuimos 7 u 8 directivos que nos desplazamos, que las eliminatorias eran allí a partido único. Y la verdad es que fue un ascenso espectacular de emotivo, pero solos. Ya el siguiente ascenso ya lo vivimos en nuestro campo, en nuestro estadio. La verdad es que fue maravilloso, una explosión. Yo creo que ese año celebramos los dos ascensos, el de este año, el de ese año y el del año que no pudimos hacerlo por la pandemia. Y lo de este año pues ha sido un refrendar. Nosotros hicimos el año pasado el 75 aniversario. Hace 15 días presentamos un documental precioso que hemos hecho pues de toda esa historia de los 75 años, y hoy, un día, pues ayer en este caso, un día 14 de junio a las 3:30 de la tarde, con un sol que la mitad de los que no estaban trabajando deberían de estar en la playa, y ver el campo lleno de esas camisetas y esas gargantas verdinegras, la verdad es que piel de gallina, bueno, no tienes más que ver cómo tiene el presidente la voz de animar, de cantar y de pasarlo mal, que no fue fácil, El Portol fue un digno equipo de estas semifinales. Una lástima que solo quede uno al final, ¿no? Pero la verdad es que tanto en su casa como en nuestro campo no nos lo pusieron nada fácil. De hecho, marcamos a 4 minutos prácticamente de la finalización del segundo tiempo. Nos veíamos más fuera que dentro. Más fuera en el marcador, porque evidentemente en coraje y corazón en todo momento nos hemos sentido equipo de tercera división en esta eliminatoria.
No, es que fue un final emocionante, un partido muy largo, y ese gol, ese remate, esa finalización debió ser, vamos, no sé, ¿cómo lo vivirías? Bueno, ¿cómo teníais los corazones en ese momento?
Bueno, es que ¿de dónde venimos? Ten en cuenta que es que en el minuto 10 de la primera parte nuestro portero Iván saca un balón, una mano a la cepa del palo espectacular, y luego en la segunda parte, en el minuto 20 me parece, un penalti en contra, y cuando no nos habían pitado a nosotros un penalti que reclamábamos también en la primera parte, y un penalti en contra, y Iván pues vuelve a hacer una intervención en dos tiempos espectacular. O sea, el de ayer no era un partido para gente que no estaría al 100% del corazón. O sea, era un partido en el que se conjugaron todos los ingredientes de un guión de suspense o de un guión de película de miedo, se dieron ayer en el Keiko Serra.
Qué final de partido y qué final de temporada, porque estos playoffs de ascenso, por la vía larga en este caso, ¿no? El camino, lo que decíamos al principio, son una agonía, ¿no? Se ven muchas eliminatorias por delante y se ve muy complicado.
Sí, es complicadísimo. Nosotros ya vivimos un ascenso directo en playoff cuando lo hicimos contra el Porreras, que es cuando vivimos el ascenso en nuestro campo, y la verdad es que no tiene nada que ver ese jugártelo a dos partidos con todo lo que tiene, y sabiendo que luego pues tienes esa repesca, ese reenganche, ¿no? No tiene nada que ver. Sí. Nosotros la eliminatoria contra el Millor, que era de ascenso directo entre el campeón de Ibiza y el campeón de Menorca, la verdad es que la vivimos con toda la experiencia, con toda la, vamos a decir, profesionalidad que se puede vivir ese, y fue un palo grande para nosotros. No, porque además también aquí nos marcaron el gol de la victoria, el Midjor, pues prácticamente también en un tiempo de descuento. Pues la verdad es que nos fue un mazazo grande para nosotros, pero teníamos muy claro que si no era por lo penal iba a ser por lo judicial, si no era por la vía corta iba a ser por la larga. Sí. Y aquí estamos a 15 de junio, pues en tercera división, muy emocionados, y ahora pues bueno, pues ahora todo lo que conlleva por delante, preparar una plantilla de cara a la competición de tercera. Que ya puedo decir con orgullo y con honor que ya sabemos lo que es ese trabajo, ya no vamos de novatos, y vamos a hacer pues el mejor trabajo que nuestro club y nuestro pueblo se merece.
Y te hago la última, ya lo has indicado un poco al inicio de la entrevista, mantener el bloque que ha funcionado, es básico. El míster, entiendo que Rafa también va a continuar, ¿no?
Eso es lo que nos gustaría a todos. Nos vamos a reunir, nos reuniremos evidentemente con primero nosotros y luego con el entrenador. Nuestra intención es que no nos olvidemos, Rafa Payán fue el entrenador que nos hizo el primer ascenso en pandemia, y luego pues no pudimos, y digo en plural, tanto él como nosotros, no pudimos juntar nuestros caminos para que dirigiría el equipo en tercera división, y nuestra mayor ilusión ahora mismo sería que aceptase dirigir el equipo en tercera división. Y te lo he dicho antes, tenemos un bloque súper competitivo de chavales que llevan años con nosotros, de chavales que sin ser, digamos, del pueblo, no me cabe ninguna duda que tienen ese sentimiento Jordi Herrera, Y que creo que se merecen volver a estar en la máxima categoría balear a nuestro nivel para seguir dando alegrías a nuestro pueblo, y es lo que vamos a intentar.
Muy bien, pues muchas gracias y felicidades de nuevo, Alfonso.
Muchísimas gracias. Si me permitís, me gustaría pues darle un saludo al Porto. La verdad es que es muy triste que cuando no se consiguen los objetivos finales, pero yo, para mí, ese club que al que vimos en su campo jugar y al que hemos visto aquí a la afición apoyar, yo creo que es un equipo que se lo merecía tanto, igual como nosotros, y seguro que más pronto que tarde estarán en esta categoría, porque el esfuerzo que han hecho y la calidad que han demostrado en el campo creo que no es fruto de un día, y eso seguro que saldrá adelante.
Pues ahí queda ese bonito reconocimiento al Portul. Muchas gracias, Alfonso.
Muchas gracias a vosotros.
Hem sentit el president de la Penya Esportiva Sant Jordi i ara volem saludar l'entrenador de la Unió Esportiva Arnal després de la consecució d'aquest ascens a Tercera Federació. Feia dues temporades que l'Arnal estava en aquesta categoria, va davallar, i Andrés Troya, germà, curiosament, d'Òscar Troya, entrenador actual de l'Atleti Balears, torna a la Tercera Federació. Andrés, bon dia i enhorabona.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Quina remontada, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un partido increíble. Después del 0-2 sufrido en casa, íbamos a San Jordi a sabiendas de que el rival es un rival muy bueno, que tenía muchísima calidad individual y que no es fácil en un playoff conseguir tantos goles, ¿no? Y bueno, la verdad es que se dieron todas las circunstancias que se deberían quedar para que conseguir la remontada. Uh-huh. Y así sucedió.
Com és aquest equip de la Unió Esportiva Arnal? Com us podria fer així per damunt un poquet una radiografia d'aquesta plantilla, d'aquests jugadors un poquet que han aconseguit aquest ascens a tercera?
Pues la gran mayoría de los jugadores son jugadores de la Arenal, formados desde las categorías inferiores del club, exceptuando dos o tres jugadores que sí que vienen de fuera, de Palma y otros lugares, pero el resto son todos jugadores formados en el club, que llevan muchísimos años vistiendo la camiseta del Arenal. Y bueno, y además hemos ido incorporando durante la temporada pues jugadores que tenemos en nuestro filial, que también nos han ayudado mucho, y de hecho más de uno fue titular en el último partido de playoff.
Puja Arenal i Andrés Troya se'n va de Arenal, i se'n va perquè ha fitxat per un altre equip.
Bueno, tenía la decisión tomada antes de que surgiera lo del nuevo equipo, de salir de Arenal. Creía que ya tenía que mi etapa terminaba este año, y bueno, después, con el paso de las semanas, pues ha aparecido una oferta que bueno, que ha aceptado.
Escolta, la saga de los Troya, ¿no? El teu germà, li ha faltat un pèl per pujar a la Primera Federació, ha triomfat amb el Poblense, perquè la veritat és que ha fet unes campanyes extraordinàries, i tu, que vares estar en el Mallorca, si no mal record, per a mi també, no?, en categoria inferior del Mallorca, ara aconsegueixer un fet històric com és també tornar a un equip com l'Arnal a tercera, que jo record també que Toni Amor, per exemple, de Serenal, també va estar per allà, i també mirar a Toni Amor ajudant de Javier Aguirre Mèxic, o sigui, a una selecció. M'imagino que tu també deu voler qualque dia poder arribar a poder entrenar en el futbol professional.
Sí, ojalá se diera esa circunstancia. Como bien dices, pues del Arenal han salido muy buenos entrenadores, además de los nombrados de Óscar Troya, mi hermano, y Toni Amor, pues también tenemos ahí Carlos Muñoz, que está actualmente en el juvenil A del Mallorca, en la División de Honor. Y circunstancia especial, que del Arenal salen buenos entrenadores.
Y yo recuerdo también Jaume Boussà, que el Miquel Delmau ho va anar a cercar de Serenal, ja ho veu sap, per entrenar al Mallorca. Estem parlant d'anys enrere, quan va destituir Llorenç Serra Ferrer.
Bon dia, Andrés. Som en Gabriel Fortesa. Mira, jo ara m'has refredat a la memòria. Jo recordo que una de les primeres experiències meves com a reporter, quan vaig començar, me varen enviar a Serenal a cercar el president, perquè no sé què havia passat amb el club, i va haver-hi un follon gros, i vaig anar cap allà, i mira per on les voltes que ha donat l'Andratx, l'Arenal, fins a arribar en aquesta circumstància. Jo te volia demanar, Andrés, si quan tu i Òscar quedau, feis un sopar tàctic, feis un dinar com si fóssiu a fer una convocatòria, o no xerrau de futbol?
Sí. Nuestras conversaciones de fútbol siempre están presentes cuando nos reunimos. Es verdad que tampoco nos dedicamos todo el tiempo que nos vemos en estas reuniones familiares a ello, pero evidentemente que sí, que gran parte de nuestras conversaciones van por aquí.
¿Vos heu enfrontat qualque vegada?
En amistosos. Cuando él todavía estaba en el Poblense, en Tercera Federación, yo estaba en Sorta, en Preferente, y organizamos un amistoso.
Bueno, fa la nit, ara, no? Pròxim destinació.
Sí, correcto.
Divisió d'honor, i m'imagino que amb un objectiu de tornar a recuperar el que és la categoria. La tercera, en aquest cas. Hauràs de fer un parell de quilòmetres més, eh?
Sí, no es que me pille muy lejos, más de la Arenal, pero bueno, sí, son unos cuantos kilómetros más y, como dices, otro proyecto de intentar devolver al Felanitx a Tercera Federación. Y bueno, me imagino que será algo parecido a lo que estos dos años ha pasado en la Arenal, que el primer año con el equipo recién descendido pues toca empezar de cero, con renovación de muchos jugadores de la plantilla, construir un buen bloque para ver si al siguiente año se puede conseguir el ascenso, siempre que, bueno, que las circunstancias no den para conseguirlo en esta primera temporada.
Alerta que si ho aconsegueixes, ja saps com som nosaltres. Tot d'una te penjarà més cartell d'especialista en ascensos, eh?
ojalá y se pueda dar también en Felanitx.
Andrés, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest ascens de Unió Esportiva Arenal en aquesta tercera Federació Balear.
Muchísimas gracias.
Adiós, mister.
Venga, una abraçada, mister.
Adiós, un abrazo.
IB3 Ràdio és actualitat.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Faltan 12 minuts per arribar a les 2 del migdia. El club de voleibol femení, màxim representant de les Balears, la Barca Menorca, ha posat punt i final a la temporada. i el seu entrenador, Bel Llorenç, ha fet un balanç del curs. Aquesta és l'entrevista del nostre company Miquel Cardona, el tècnic del conjunt ciutadellenc. Escoltam un extracte.
Bel Llorenç, entrenador de l'Arca Menorca, bon dia.
Bon dia.
Bé, ja han passat més de dos mesos des del 29 de març, darrer partit de la Barca la temporada passada ja contra el Tenerife, aquella eliminatòria de quarts, i això ja ha donat temps per conèixer la configuració del nou projecte de la Barca 2026-2027. Com sempre, bé, no perdeu el temps.
La veritat és que enguany es va donar una circumstància un poc especial, de que la Copa de la Reina va ser molt prest. I va provocar una escalada d'interessos molt, molt ràpid. Jo crec que inclús més ràpid de lo habitual. És cert que després es va aturar un poc, perquè estàvem unes dates molt pres, però va provocar que una part important de l'estructura de l'equip estigués formada. No només nosaltres, sinó més d'un moviment també a altres equips. Ja t'he dit, un poc prest, però bueno, després ja una vegada passada aquesta embestida ho vam prendre en certa calma, però realment teníem una base molt, molt de continuïtat molt important, i després va ser anar tancant petites coses.
Ara ho analitzarem, però abans, la darrera hora, la darrera novetat per la Barca de la pròxima temporada, afecta a la parcel·la teva, directament, el cos tècnic. Anunciàveu la incorporació d'Anaïda Echevarría, exjugadora prou coneguda de la Rioja, en qualitat d'ajudant, professionalitzant un terreny important per tu, també, no?
Sí, fixa't tu que va sortir de la pròpia junta directiva el fet de que, analitzant també anys anteriors nostres, quan hi havia un primer entrenador professional i jo també era professional, per tant sempre havíem tingut dos entrenadors professionals a la primera plantilla, i també un poc analitzant el que la competició en si és, els nostres equipos rivals, el 90% de les plantilles, sens dubtes de dalt, tenien mínim dos professionals, i nosaltres trobàvem que amb aquesta estructura teníem de donar una passa més. Vam decidir, el club va decidir que fos, intentaríem que fos una entrenadora, perquè creiem que també encaixava molt en la idea de club que tenim, i amb la idea també de donar oportunitats a entrenadores, que creiem que n'hi havia suficients de preparades, i en aquest cas pues, l'hem trobada, una entrenadora que té experiència base, que ja havia estat segona entrenadora també, que és llicenciada en BINEF, per tant, bueno, suficientment preparada per ajudar molts, i estem molt, molt contents que hagi acceptat la nostra proposta, perquè és primera solució ara aquest perfil d'entrenadora, i ja l'hem trobada.
I tot això per posar-vos al capdavant d'una plantilla amb poques novetats aquesta temporada. Continuen 8 de les 12 jugadores, hi haurà 4 cares noves, que en realitat una d'elles no ho és. Projecte continuista, no?
Sí, és una cosa un poc curiosa, no? Esa reflexió que hem de fer, perquè nosaltres, quan fèiem el primer projecte, la primera passa, com te deia abans, el primer de tot que mos trobàvem és un equip que ha acabat líder de la competició. Per tant, ha rendit a molt, molt, molt bon nivell. Per tant, no hi havia que fer un projecte de grans canvis, perquè realment està clar, i nosaltres ho hem dit i ho hem reconegut, no tenim problemes amb això, que no vam fer un bon play-off, que no vam arribar en el moment clau de la millor manera, per moltes circumstàncies que tampoc ara, que ja en el seu moment hem analitzat, i que per tant jo crec que ha de servir d'experiència per futur, però en cap cas podem xerrar d'una mala temporada quan és un equip que ha guanyat la Lliga regular, que ha estat primer el que és la temporada regular. A més, imbatut en grans nombres, millorant nombres respecte a la temporada anterior, que curiosament sí se van aconseguir títols, el que vam comentar, que el play-off no va sortir com volíem, però la base de l'equip hi era. I a més hi afegim una tornada de Najimena, bueno, que era una de les peces claus. També s'ha fet que Ana Marcela ja definitivament veguéssim que s'havia recuperat. De fet, jo crec que va ser una de les millors del final de temporada. Per tant, tot encaixava perfecte per tenir algo continuista, sobretot també perquè hi afegíem, com et dic, la tornada de Jimena, i per tant el projecte tenia una continuïtat molt positiva amb jugadores molt importants.
Com s'aconsegueixes el retorn de Jimena, tenint en compte que ha fet una bona temporada a Alemanya?
Un entret, Turó. Vale, ja.
En aquest sentit, Pep, el retorn de Jimena, com es gesta? Perquè ella havia de fer una bona temporada a Alemanya, tenia molta il·lusió en provar a una lliga estrangera. Evidentment, se'n va anar d'Espanya sent la millor jugadora de la darrera temporada. Llavors, no sé si ja tinc un mes o dies, si vosaltres us heu mogut ràpidament. Com en conec?
Va ser un poc curiós el tema. Ella és la primera persona que m'escriu després de perdre la semifinal a la Copa de la Reina. Pues jo arribo a l'hotel i en aquell moment agafo el mòbil i veig que el primer missatge que havia rebut era el d'Ana Jimena, pues un poc dient, hòstia, una llàstima, no? Bueno, i tal. I la meva resposta va ser, pues, quan vulguis tornes. I me va dir, pues, és un tema que m'ho planteix molt sèriament. Això se va ser el primer contacte. A partir d'aquí, ella tenia clar que no seguiria a un equip intermig d'Alemanya amb el sentit que ella volia lluitar per títols. Era una cosa que l'estimulava molt. I va provar si algun equip més important d'Alemanya podia tenir cabuda. No va venir aquí directament. I després no va trobar aquesta opció i va decidir que el club que li interessava més per poder competir per títols era Menorca novament, i de fet va firmar per una temporada amb opció a una altra, és a dir, ha firmat amb opció d'estar dues temporades. Per tant, hi havia una confiança clara, pues, bueno, un prova, per exemple, jo que sé, Nasó hi va partir també i no ha tornat, i en aquest cas, bueno, les circumstàncies de tot i també les nostres pròpies necessitats ha fet que encaixés tot molt bé perquè tornàs.
Crep Llorenç, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Miquel Cardona. Falten 3 minuts per arribar a les 2. Arribaran els serveis informatius d'aquesta casa, EB3 Ràdio. Saludam a Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, Toni.
L'Atleti Balears que ha fitxat en Nofre Riera, del Poblense.
Així és, segona incorporació, no?, des del conjunt de la Pobla, comptant l'entrenador, Òscar Troya, que va ser anunciat com a nou tècnic
la setmana passada. I tot el seu cos tècnic.
Així és, sí, tot el grup. I ara Nofre Riera, lateral esquerrà, que ha jugat aquesta temporada a la Pobla, i que ha donat un bon rendiment, vull dir, és un bon fitxatge, un fitxatge de nivell a la banda esquerra de l'Estadi Balear.
Un que entren i altres que renoven i altres que se'n van.
Així és, en Jaume Pol, no?, se'n va de l'Atleti Balears i tot apunta que s'anirà precisament a l'equip que li ha llevat el somni, no?, de pujar al Jaén. Se n'anirà per coincidir amb en Jaime Morillas, un porter que va jugar la temporada passada a l'Atleti Balears i que ha renovat fa 3 dies amb el conjunt andalús. I després també renovats per part de l'Atleti Balears tenim el defensa en Ivan López i també en Miguelito. I ara falta esperar a veure què passa amb en Jaume Tovar i Moja Keita, que tot apunta, no té pinta que se les puguin quedar, però són dos jugadors que han donat molt, molt de nivell aquesta temporada segona federació.
Tot això demà li podran demanar en Òscar Troya, que demà està confirmat, estarà amb nosaltres, una entrevista amb el nou míster de l'Atlètic Balears. Per tant, demà, avui, per cert, curiosament, hem entrevistat el seu germà, en Andrés Troya, l'entrenador de l'Arenal, que ha pujat a tercera federació. Doncs demà estarà amb nosaltres en Òscar, l'entrenador de l'Atlètic Balears de segona federació. I l'equip femení, Xisco, que ha anunciat el fitxatge d'una jugadora, Nelena Vives, una jugadora catalana.
Sí, sí, continuen, no?, fent fitxatges per aquesta planificació per a la pròxima temporada. Veurem amb el seguit, no?, de Miqui Mallans, que també parlarem amb ell aquests dies, i a veure quina és la planificació aquesta nova temporada, quin és l'objectiu que pot assolir l'equip del Balears.
Ahir, per exemple, va fitxar Jana Rochan Bolduc, una jugadora de defensa de 18 anys, una jugadora canadenca, joveneta, i bé, a poc se va confeccionant aquesta estructura, no?, i aquest pilar i aquesta plantilla per intentar fer una bona temporada al Balears femení. Res, queden segons. Hem d'agrair a Iker Hernández, que ha estat en el control tècnic, en Gavi Fortesa, la redacció i producció també juntament amb en Xisco Ribas, i demà tindreu més informació esportiva, com sempre, a partir de la 1:05, i seguiu també els nostres informatius d'aquesta casa, l'informatiu migdia que comença a les 2, i quan falti un quart per les 2, Marta Sampas també abordarà la darrera hora informativa. Vos ha parlat Toni Fuster. Demà més esports. Gràcies per la vostra atenció.
Són les 2.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Falten poc manco de 2 mesos per l'eclipsi solar, un esdeveniment que preveu moure moltíssima gent a les Balears, un indret privilegiat per observar-lo.